couen els bancs executant hipoteques que van ser transferides al fons de titulització. Ho he dit bé?
Sí.
Molt bé, senyora Ingla.
Sí, gràcies. Proposo que al final de la discussió de la moció donem un premi, aviam qui menys s'equivoca amb la paraula, perquè realment té una és complicada. Bé, aquesta és una moció més, com n'hem fet moltes d'altres, que en definitiva el que pretén és la defensa i el suport al dret fonamental de tota persona a tenir
una mica de silenci, sisplau.
Un habitatge digne. I alhora també és una moció, un cop més, una moció més de rebuig, de denúncia, el tracte abusiu hi ha molts casos irregulars i fins i tot en alguns també podem dir il·legal, perquè tenim sentències que després ho han ratificat, sobre el tracte abusiu aquest que deia que fan algunes entitats financeres en els seus clients. No? Aquesta és una moció que en definitiva sorgeix perquè li hem donat altaveu a una plataforma d'afectats per les titulitzacions, que el que defensen aquesta plataforma és el dret a no perdre el seu habitatge per culpa de les titulitzacions, que diguéssim que ja anem, és una mica més especialitzada que ja que no només el que fa la PAS, sinó que ells van concretament defensen aquesta capacitat de defensar el dret a l'habitatge davant de les titulitzacions. Al llarg d'aquests darrers anys, sobretot després de la bombolla immobiliària, s'ha demostrat que molts contractes hipotecaris contenien clàusules abusives diverses, des de, per exemple, interessos abusius en els casos d'amortitzacions anticipades o potser les més conegudes, intento abreujar per anar per feina, com per exemple les conegudes, les clàusules sol, que al final han estat els tribunals europeus que han donat la raó als usuaris que les han patit i les han denunciat i s'han considerat clàusules nules. Potser el cas de les titulitzacions no és tan conegut i simplement molt breu, explico el que és. Això sorgeix també fruit de totes aquestes hipoteques nascudes en un moment molt concret, en el moment en què esclata la bombolla immobiliària i, per tant, hi ha moltes famílies que es veuen abocades a l'atur i, per tant, a la no capacitat econòmica per poder pagar una quota hipotecària, doncs se n'adonen moltes d'aquestes famílies que tenen la seva hipoteca titulitzada. I hi ha molta, la majoria, evidentment, si nosaltres ens estranyem, imaginem-nos, no? La majoria de la gent doncs, no sabia què volia dir allò d'estar titulitzat. Què vol dir? Doncs vol dir que les entitats financeres agafen un pack d'hipoteques, en general es tracta d'hipoteques d'aquelles que tenen molt risc d'impagament. El que fan les entitats financeres és analitzar la situació econòmica quan saben que venen clients que els han dit tres vegades seguides que tenen dificultats per pagar el rebut hipotecari, doncs l'entitat financera sap que probablement no cobrarà aquella hipoteca a la seva totalitat. Aleshores fan aquests packs, això és una manera de fer copiada d'un molt mal exemple que ens ve dels Estats Units, de les subprimes, no sé si ho recordeu, que això es va fer molt mediàtic en el seu moment. Aleshores agafen aquests packs i es traspassen a uns fons inversors. Tinc la sensació que hi ha molt soroll, sóc jo. Es traspassen a fons inversors que es diuen, a més, fons voltors, perquè precisament només tenen aquesta funció. D'aquesta manera el que fa a l'entitat financera és estalviar-se, entre altres coses, per exemple, tots els aprovisionaments que s'ha de fer d'acord amb la nova normativa, intento no extendre'm, els aprovisionaments que s'han de fer en el Banc d'Espanya en els casos de morositat, no? Aleshores, ens trobem en una situació que és molt paradoxal perquè resulta que tens una hipoteca que està a mans d'un fons que no sap ningú qui és, però alhora és el banc qui pot executar la hipoteca. És el banc qui té la legitimitat activa per iniciar el procediment d'execució hipotecària. És aquell etern debat molt jurídic i molt espès entre la propietat i la possessió. Els juristes que hi ha a la sala ja m'entenen, eh? Però perquè la paradoxa és això, no? Que el banc, que en aquell moment no té la teva hipoteca, però en canvi sí que és el banc qui pot demanar l'execució de la hipoteca. Nosaltres, en definitiva, i acabo, només estem demanant coses tan senzilles com és la transparència i la publicitat. El dret que té la gent a saber, a tenir aquesta informació, a saber que té la seva hipoteca titulitzada. privada. I per això demanem que hi hagi un registre públic en aquest sentit, jo crec que és el mínim que es pot demanar. Clar, pensem que la legitimitat activa per l'execució del procediment hipotecari és lògic que la tingui el banc, perquè en el registre de la propietat consta com a creditor el banc, i lògicament si consta com a creditor el banc, doncs és el banc qui té la legitimitat. Per tant, nosaltres demanem aquest registre públic d'informació i certificació perquè un pugui saber si la seva hipoteca està titulitzada, i a més qui la té aquesta hipoteca, quin fons la té, que jo crec que és el mínim que es pot exigir en el segle XXI un usuari, i també demanem que a les entitats financeres que publiquin en el seu web, al costat del full i de l'escriptura de constitució del fons, la relació d'actius que componen aquest fons de titulització, perquè tothom que tingui una hipoteca amb aquesta entitat financera en el moment determinat pugui saber si la seva hipoteca està titulitzada. Jo crec que m'he equivocat poc amb la paraula. Gràcies.
Gràcies. Grups que es posicionen. Senyor De Frank, té la paraula.
Bueno, la verdad que leyendo la propuesta te das cuenta que es una cuestión de justicia casi que básica. Y recuerdo un poco lo que decía Mark Twain, ¿no? Que el banquero es un señor que nos presta el paraguas cuando hay sol y nos lo exige cuando empieza a llover. Bueno, en el caso de las titulaciones son parte con una piedra angular de la estafa especulativa financiera por medio de venta de productos a terceros, cuartos, quintos y sextos. Se podría decir que nos van a pedir el paraguas, pero el paraguas a la final lo tiene Goldman Sachs, o a lo mejor está en una isla de paraíso fiscal, ¿no? Con lo cual no sabremos nunca dónde llegan los activos, dónde quedan los derechos de esa familia que en su momento han confiado en una financiera. A ver, obviamente no le van a poner nombres a los productos tipo producto tóxico, ¿no? Le pondrá un nombre tipo de fondo de inversión de alto nivel con rentabilidad garantizada, ¿no? Porque si no, ¿cómo engañan a la gente con estos paquetes revendidos una y otra vez? Cuando estaba leyendo la moción, la verdad que me venía a la mente una palabra, Dante Alighieri. Si en este momento Dante estuviera vivo, hubiera ubicado a los que perpetraron esta estafa entre el cuarto y el octavo círculo del infierno. Muchas gracias.
Gracias, señor Benejam.
Gracias, señora alcaldesa. Bueno, hemos oído la explicación de los proponentes de Mireia Ingla, que bueno, pone de relevancia un problema que es el de la titulización de los activos hipotecarios, que no es más que una mera transacción comercial entre empresas, que una tiene un activo, que es una deuda frente a una persona o una empresa, que lo transfiere a otra persona, que le paga un precio por ello y tal. Pero sí que no puedo estar en nada de acuerdo con lo que acaba de decir Dimitri, porque se puede hacer titulización de activos hipotecarios sin perjudicar a los afectados, que en este caso son los deudores, ¿no? Otra cosa son las malas prácticas que los bancos hayan adoptado en el pasado o puedan adoptar en el futuro y estén adoptando en el presente sobre esta forma de titulizar activos hipotecarios. Las malas prácticas, evidentemente, son las que hay que corregir, las que hay que reprobar en los bancos, pero eso no quiere decir que una titulización de un activo sea una cosa perjudicial para el deudor, que es el que tiene que pagar a ese acreedor al que le debe dinero. No, si se hace con todas las garantías, si se le informa de qué se va a hacer, si el deudor está de acuerdo con esa titulización, entonces, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. Siempre que la ley le tenga el paraguas de la ley, no hace falta el paraguas del banquero. Se queda muy bien decir que el banquero es el que te da el paraguas cuando no llueve. Bueno, sí, pero es que el paraguas lo tienes con la normativa. Y si la normativa está ajustada a la realidad, a lo que pasa en la realidad y cubre los problemas que hay en la realidad, pues entonces no hay ningún problema. No hay que demonizar este tipo de actividad comercial en el sector bancario ni en ningún otro. Todo el mundo transforma cosas y las revende todo el mundo hace eso en la sociedad. Materias primeras solo tratan algunas empresas, todo lo demás es transformación de activos tangibles y de servicios. Y por eso nosotros, en este caso, votaremos a favor de la moción. Bueno, le daremos apoyo. Gracias.
Gràcies. Senyor Soler, té la paraula.
Sí, aquesta és una de les mocions que és important, que és difícil d'explicar i que realment pot canviar i transformar la vida de moltes persones. Com que ja s'ha explicat i s'han donat detalls tècnics de en què consisteix aquest tipus de transaccions, em limitaré a fer el nostre posicionament polític, que és dir que estem, evidentment, estem d'acord amb aquesta proposta que es presenta avui en el ple. Sabem que és difícil, que és encertat, però que a la vegada doncs, té moltes dificultats per poder-ho posar a la pràctica, sobretot per la manca de transparència per part de les entitats bancàries i de posar-ho a llum pública. No? Per tant, veurem quina és la practicitat que té en la resolució d'aquesta proposta i des d'aquí Sant Cugat doncs, fer aquesta gota malaia, no? Aquesta, posar el nostre gra de sorra, doncs per, de fet, el que estem fent també és una manera de denunciar aquestes males praxis i d'intentar erradicar doncs, aquestes pràctiques abusives que en aquest moment doncs, es van donar. En tot cas, el nostre vot serà favorable, no em vull estendre més.
Gràcies. Senyora Casamitjana, té la paraula.
Bé, nosaltres també farem, òbviament, un vot favorable i ens trobem, jo crec que novament doncs, ens trobem en un cas davant d'una pràctica bancària que és opaca, que és desconeguda i que fins i tot jo m'atreviria a dir doncs, que és bruta. Jo crec que la Mireia ha explicat molt bé què són les titulitzacions i per tant doncs, és un mecanisme que en el fons diria jo que consisteix en empaquetar milers de trossets d'hipoteques i vendre-les a fons d'inversió internacionals a baix preu. I un dels problemes de les titulitzacions és que els bancs, com que saben que poden fer això, com que poden fer això amb els préstecs hipotecaris, nosaltres creiem que això pot ser un incentiu per ells per donar més préstecs hipotecaris de baixa qualitat, amb el risc d'impagament que això comporta i amb el risc de tornar a inflar la bombolla immobiliària. Perquè pel banc el negoci ja no és que li paguin la hipoteca, sinó és col·locar aquestes hipoteques en un fons. Per tant, clarificar aquest aspecte creiem que és important i li donarem suport.
Gràcies, senyor Blat, que té la paraula.
Sí, nuestro grupo se va a abstener en esta moción y la verdad es que no me gustaría hacerlo. O sea, que la tendré que justificar la abstención y explicarme. Si bien estamos realmente de acuerdo completamente en el fondo que subyace en la problemática de los fondos de titulación y la afectación que supone para los deudores, y yo de hecho he tenido la oportunidad o la fortuna de acudir a dos reuniones con la plataforma de afectados para la hipoteca, hemos podido conocer de primera mano la angustia que supone para los clientes no saber exactamente qué ha sucedido con su deuda y el que aparezca un actor nuevo con el que no se contaba y que en principio, bueno, por lo menos siembra alguna duda. Bien, la aparición de los llamados fondos buitre, que había explicado bastante bien Mireia, pues cómo funcionaba, unos paquetes que se venden, etcétera, por ejemplo, o su propia terminología tampoco ayuda en este sentido. Hay algo que Álvaro creo que desconoce y es que sí pueden ser bastante perjudiciales para quien tiene la hipoteca o quien tiene la deuda. Las prácticas de recobro de estos fondos buitre son absolutamente alarmantes. Es decir, te pueden meter en un rosco tu número de teléfono y te pueden llamar tranquilamente 10, 15 veces al día. Bien, la abstención viene dada no por la parte expositiva, que creo que es muy correcta en la moción, sino más bien por lo que es la parte resolutiva de la moción o por algunas dudas que nos han creado algunos acuerdos que se mencionan. Intentaré explicarme. Por ejemplo, en el acuerdo segundo, cuando se hace mención a que aparezcan en la página web la relación de activos que componen el fondo de titulación, no tenemos claro si esto entraría en contradicción con la ley de protección de datos, al dejar al descubierto tanto quienes son los tenedores de la deuda como, sobre todo, los deudores. En este sentido, este acuerdo segundo debería ser más claro y disipar cualquier tipo de duda cuando creemos sinceramente que no lo hace. También en el acuerdo tercero consideramos que se percibe una intromisión, en este caso en las funciones que tienen los jueces, y esto supone atentar contra la separación de poderes que nosotros, por la que nosotros abogamos. En todo caso entendemos la intención, que es buena, pero la observamos con recelo. Recordemos además que puede suceder que el juez solicite el que se decida el archivo del procedimiento o conceder a la parte ejecutante la posibilidad de subsanación de conformidad a la vigencia legal. Posibilidad esta última que tampoco parece que esté contemplada en la moción. En este caso hay que valorar con su absoluta independencia y profesionalidad que hay jueces que están deteniendo ejecuciones hipotecarias por malas prácticas de las entidades financieras. Pero de aprobar este acuerdo tercero puede dar la sensación de que nosotros, el poder político, está enviando instrucciones a los jueces cuando nosotros debemos confiar en que la separación de poderes sea efectiva. En todo caso, repetimos, entendemos la moción, pero no nos acaba de convencer. Consideramos que es un parche y que la solución correcta, así como ustedes muchas veces nos dicen que tenemos que ir, por ejemplo, al plan de equipamientos, bueno, pues la solución correcta es rehacer o hacer de nuevo una ley hipotecaria actual y que sabemos que es defectuosa. Desde Ciudadanos creemos que la solución tiene que ser esta y que, por ejemplo, retomemos lo que ya se decía en su día en la anterior ley hipotecaria anterior al 2007 y era que, según el artículo 149, el deudor hipotecario debía siempre informar al cliente de quién era el que tenía la deuda. Por todo ello, nos abstendremos. Gracias.
Gràcies. Per part de la CUP, senyor Piqué, té la paraula.
Sí, gràcies. El nostre posicionament és favorable. Ja en el ple passat, si recordeu, vam tenir l'oportunitat de tractar i denunciar la manca d'escrúpols de la banca quan només es mou per benefici, sense que pràcticament hi hagi cap mena de mirada social. Dinàmiques que han comptat sovint amb la complicitat de les polítiques neoliberals dels governs que darrerament gestionen la cosa pública a l'Estat espanyol. Aleshores, el mes passat, el ple es posicionava sobre la manera poc transparent de calcular l'índex hipotecari d'entitats per part de la banca i el suport de lleis aprovades pel mateix Partit Popular. Ara se'ns demana posicionament sobre un altre dels camins que tenen els bancs per obtenir beneficis ràpids, com és el cas de la titularització de préstecs hipotecaris i arribar a vendre així bons d'inversió en el mercat especulatiu financer. En els orígens de la darrera crisi trobem justament aquesta pràctica nascuda als Estats Units i abraçada amb ànsia per bancs europeus, espanyols i catalans. I la part més perversa rau en el fet justament que moltes execucions hipotecàries s'han fet sobre hipoteques titularitzades i els bancs no tan sols han tingut l'ètica de fer públiques les hipoteques titularitzades. Ha calgut un cop més esperar sentències i que els afectats s'organitzessin per evidenciar aquestes pràctiques. Serveixi aquest posicionament, el de la moció aquesta, per pressionar les administracions públiques a defensar els interessos dels ciutadans enfront dels interessos de la gran banca. Gràcies.
Gràcies per part de l'equip de govern, el senyor Calvet.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, la veritat és que aquesta és una moció molt, molt tècnica que s'ha redactat des del grup d'Esquerra Republicana, suposo que també donant recolzament a plantejaments de la PA, de la plataforma, que s'ha vist en algun municipi, i a hores d'ara s'ha aprovat per alguns municipis de l'àrea metropolitana, però insisteixo en que és molt tècnica i que va tocar una qüestió que, si bé és bo que abordem i que intentem canviar en el futur, també hem de mirar d'acotar. Això no és cap gran solució a possibles processos de desnonament, és un factor més que pot ajudar, en cas que no es contemplin molts altres factors, a acabar de decantar la balança a favor de l'afectat. De fet, això per ara ha aconseguit deixar sense efecte una hipoteca, una execució hipotecària, unes altres es van suspendre i de fet aquesta execució hipotecària que es va deixar sense efecte bé, té el seu recorregut i veurem com acaba, perquè tampoc hi ha fins ara sentència ferma. I a més és una d'aquelles mocions en les que, diguéssim, ve de gust parlar-ne molt, perquè, diguéssim, de seguida ens fem nostres els plantejaments de la PA, lògic, perquè defensen doncs gens que està patint situacions d'abús en el que és la tinença dels seus habitatges, però fixem-nos-hi, i això està en la tesi primer de la moció, que això no és nou. O sigui, això està regulat amb una llei de l'any 81, modificada per una llei de l'any 92, per tant no són governs liberals, senyor Piqué, i va tindre el seu màxim auge l'any 2007, i a la Generalitat l'any 2007 hi havia, per entendre's, no? Per tant, això no és nou. Això no és nou, eh? La titulització és un mecanisme, diguéssim, dels mercats financers que no tan sols es dona amb les hipoteques, sinó que es dona amb multitud d'altres productes, eh? I és un mecanisme bastant normal dels bancs, regulat per una llei de l'any 92, de finançar-se. Malgrat tot, tot allò que sigui en benefici d'una possible aturada d'una execució hipotecària, tot allò que sigui en benefici d'obrir una via per atacar aquestes execucions hipotecàries és una bona opció explorar i enfortir. El propi Banc d'Espanya ja va fer un informe en aquest sentit, i per tant tot allò que puguem recolzar nosaltres des dels ajuntaments serà benvingut. Jo també, com el senyor Blázquez, dubto d'alguns dels acords, perquè en primer lloc exigir la Comissió Nacional del Mercat de Valors, jo no sé ben bé si des de l'Ajuntament podem exigir la Comissió Nacional del Mercat de Valors, hauria preferit un llenguatge tipus més instar, que és el mateix que s'utilitza en l'acord quart, i també dubtes al voltant de l'acord tercer, no sé fins i tot si el jutge degà pot suspendre procediments tramitats per altres jutjats. Per tant, insisteixo, molt tècnica, plantejaments molt d'intentar agafar-nos a qualsevol intent d'aturar execucions hipotecàries, i el que convé sobretot és que l'explorem i la treballem encara més. En tot cas, nosaltres com a grup hi votarem a favor.
Gràcies, senyora Ingla. Té la paraula.
Molt ràpid. El tema de canviar l'exigir per instar no hauria hagut cap problema, però entenc que Ciutadans no en tenen prou amb això, per tant, tampoc no... Jo crec que per evitar els fraus tot val, i fins i tot contraposar la protecció de dades amb evitar els fraus per mi no és contraposable. Per tant, bé, agraeixo el suport a la moció. En tot cas, senyor Benejam, dir que jo crec que quan estem parlant d'habitatge, a mi em costa molt d'entendre el discurs aquest de dir, bueno, tot és mercaderia, qui serveix... Ostres, quan estem parlant d'habitatge i tenint en compte el parc que tenim en aquest país amb tema d'habitatge i tantíssima gent que està patint tant, jo crec que hi ha una sèrie de coses que no poden formar part de la lògica mercantilista d'altres, encara que després a la pràctica això no sigui il·legal com a tal. Ja entenc el que vol dir, a més ja l'he entès i té raó, vull dir, no, però simplement és un tema de sensibilitat per part meva que no m'agrada, i vull que destacar la diferència entre parlar d'una cosa i de l'altra. I certament, com bé vostè diu, es tracta de demanar cobertura legal a la publicitat. Ara mateix no anem més enllà que això, que és el que estem dient, i per tant vull dir que el comparteixo amb el que m'ha dit. Simplement volia dir això, que quan parlem de dret a habitatge, quan parlem de l'habitatge, ostres, ja sé que es pot agafar un pack d'hipoteques i el pots transaccionar amb un altre. Sí, clar, ja ho sé que això és legal, malauradament, però quan parlem d'habitatge jo crec que aquestes coses les hem de començar a canviar, sobretot ni que sigui amb el llenguatge.
Gràcies. Gràcies, senyor Benejam. Rapidet.
Sí, jo seria partidari de, per exemple, que fos obligatori per l'entitat financera que ha donat aquesta hipoteca demanar autorització al deutor per transmetre, per titulitzar aquest actiu hipotecari. ¿Vale? Jo seria partidari. Però clar, això ja depèn una mica de la normativa que hi hagi. I per tant, jo seria partidari de posar-ho obligatòriament, igual que el banc, igual que tu, com a deutor, has de demanar al banc permís per transmetre un immoble que té una hipoteca, que és teu, perquè si no ells poden no acceptar a l'altre deutor hipotecari que sigui el comprador. Bueno, són qüestions una mica de lògica, però que a vegades s'ha d'afinar amb la regulació, s'ha d'anar una mica més enllà del que tenim avui, no? Però sí que és veritat que estic d'acord amb el Damià, això que deia d'instar, doncs sí que és un llenguatge una mica més així, perquè exigir potser tampoc entra dintre de les competències de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sinó que s'ha de fer per llei i la comissió no legisla, no? Llavors és veritat que sí que pot elevar necessitats de legislació al Congrés, però no legislar. Per tant, instar a que ells tirin cap endavant o facin la sol·licitud d'una modificació. Això sí que seria més adequat, entenc, en aquest llenguatge. Gràcies.
Alcaldessa, per part nostra cap problema, si es vol canviar.
Jo crec que instar i no exigir. Molt bé. Senyor Piqué.
Permet només dir-li al senyor Calvet una cosa, només que polítiques no liberals, liberals també n'ha fetes des de l'esquerra.
Gràcies. Gràcies. Passem a la votació. Vots a favor. Gràcies. Vots en contra. Abstencions. Queda doncs aprovada la moció. Passem a la